a Ràdio Maricel, a cel obert. Us ho deia fa un moment, sota el lema repercussions de la pèrdua del talent femení a les empreses, iniciatives des de Sitges, la Regidoria d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament ha presentat un nou programa amb l'objectiu d'aconseguir que dones i homes tinguin les mateixes oportunitats a la feina. L'objectiu és ajudar a les empreses a consolidar la normativa aprovada en igualtat de gènere, aconseguir que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes i construir una ciutadania i una societat en la qual s'assumeix que el treball de cura és una responsabilitat compartida entre persones i agents socials i econòmics. En aquest sentit, en el marc del programa es desenvoluparan accions de sensibilització sobre la discriminació laboral i la corresponsabilitat a les llars, accions informatives a les empreses sobre els avantatges de la igualtat i accions formatives per a dones en el treball. L'acte de presentació d'aquest programa va tenir lloc el passat divendres en el marc d'una taula rodona celebrada al Miramar. La regidora Mercè Espada va remarcar el compromís de l'Ajuntament amb la voluntat d'avançar cap a la igualtat entre homes i dones, tot posant especial èmfasi en el món del treball, àmbit que, segons la regidora, requereix de la col·laboració i l'esforç de totes les institucions, els agents socials i les persones implicades per tal de fer visible aquest nou paradigma social, polític i econòmic en el qual totes les persones, homes i dones, gaudeixin dels mateixos drets i deures. Mercè Espada, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Tots els homes i dones gaudeixen dels mateixos drets i dels mateixos deures?
Bé, en la llei sí.
En la llei sí, no?
En la llei sí, aquesta és la diferència. Som un país molt avançat en quant a normativa, en quant a la llei formal, no només la Constitució, sinó l'Estatut de Catalunya. Tenim la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones que es va aprovar el 2007, però veiem que la realitat, en la pràctica, doncs les discriminacions evidentment continuen estant a l'ordre del dia. Homes i dones no tenim la mateixa posició davant del poder ni en la societat.
Però des del punt de vista legal, poques coses més hi ha a afegir a la llei?
Des del punt de vista legal, la igualtat és un dret i per tant s'ha d'aplicar. El problema és que la mentalitat, la cultura, va molt més enrere.
Ara us demanem una resposta a partir d'un exemple pràctic. Si una empresa no paga el mateix a un treballador que a una treballadora fent la mateixa funció, l'empresa està incorregent en un delicte?
A veure, això és molt més complicat.
Vinga.
És molt,
en
més,
quin sentit?
Molt més complicat. Perquè no es fa d'una manera descarada. És a dir, no es fa d'una manera evident. Avui en dia, justament perquè tenim aquestes lleis, les discriminacions són molt més subtils. I tot això deriva, en concret el tema dels sous, deriva de les categories professionals. És a dir, normalment les dones se'ls assigna una categoria professional inferior i per tant tenen un sou inferior. Per tant, no és descarat que facin la mateixa feina i tinguin el mateix lloc de treball, sinó que normalment tenen unes categories professionals inferiors i per tant tenen un sou inferior. Això per explicar-ho de manera ràpida i breu.
Tot i que en més d'una ocasió puguin exercir la mateixa feina o assumir les mateixes responsabilitats?
Efectivament, per exemple, en una administració pública això no passa, perquè tots els sous i totes les categories estan concretades per llei. Per tant, sí que llavors els sous són iguals. Per això hi ha tanta dona en les administracions públiques també.
Ens ho poseu d'una forma, però, que, esclar, des del punt de vista de l'administració, poder arribar a escatir si de era un determinat o una determinada estratègia empresarial amb els treballadors i les treballadores pot haver quelcom sancionable, no deu ser tan fàcil com
justament
sembla.
Justament per això existeixen aquests projectes en els quals s'incentiva a les empreses que tinguin un agent d'igualtat i que facin un pla d'igualtat. El pla d'igualtat, una de les coses que va a valorar, fa el diagnòstic de com està aquella empresa i un dels temes que mira és aquest, el tema dels sous.
A vegades dona la sensació que parlem una mica de ciència-ficció, no? Perquè parlem d'un pla d'igualtat
i quan
el sentit comú diria que dues persones que treballen a la mateixa feina i assumeixen la responsabilitat han de cobrar el mateix.
Sí, però ja estem veient que no passa això. Per tant, s'han de posar mesures perquè això sigui una realitat. I no és ciència-ficció des del punt de vista que hi ha empreses molt importants, per exemple IBM, per exemple moltes, grans, que estan utilitzant plans d'igualtat. Justament, un dels eixos d'aquest projecte és informar a les empreses de quines són aquestes mesures d'acció positiva que ja estan previstes en la llei d'igualtat. Les més importants i novedoses ara són l'elaboració dels plans d'igualtat, justament per aconseguir que homes i dones dintre d'aquella empresa tinguin les mateixes oportunitats.
D'acord, que quedi clar, que quedi clar, i suposo que en això convindrà la regidora com tothom, que aquí no s'està parlant de capacitació, sinó que s'està parlant que igualtat de capacitat, hi ha d'haver igualtat d'oportunitat.
Efectivament.
No? Perquè, de la mateixa manera que en l'àmbit polític, aquí a les quotes, això és un bon sistema o no és un bon sistema?
Bé, la quota no és res més que una acció positiva. És a dir, si l'home i la dona... és un exemple molt fàcil. Si hi ha una carrera i tots surten de la meta, què és el que passa en la realitat? Que en la meta, o sigui, en l'inici, està l'home, però és que la dona està uns quants passos més enrere. Per tant, se necessita un incentiu, una acció positiva que se li diu, per ficar a la dona en la mateixa línia de sortida que l'home, perquè en aquests moments no hi és. A part de que les accions positives estan reconegudes que són legals pel Tribunal de Drets Humans, és a dir, per totes les institucions internacionals. Per tant, no significa una violació dels drets dels homes, en absolut.
En canvi, com ens dèieu i com s'assenyala en aquesta mateixa nota de premsa, continua sent un món majoritàriament femení, tot aquell, per exemple, que està adreçat a la cura de les persones, o tot aquell que va adreçat a determinades feines, diguem-ne, especialment, o que demanen una certa vocació o un cert esperit de treball, no?
Sí, perquè una de les situacions que s'observa al fer estudis de gènere en l'àmbit laboral és això, és a dir, que els homes tendeixen a fer unes feines i les dones unes altres. Per què ve això? Doncs per tot una cultura i tota una estructura que determina que la dona està en l'àmbit privat, l'home està en l'àmbit públic, per tant, hi ha unes tasques que... tenen més semblança amb el que la dona ha fet tradicionalment a casa seva i per tant una d'aquestes és les feines de cura, vale? O sigui, és tot una estructura i clar,
Això és necessàriament bo o dolent? O cada cultura, diguem-ne, parteix d'una tradició en aquest aspecte?
A veure, és que jo no ho plantejaria com a bo o dolent.
Doncs vinga.
Simplement diria que és que el més just és que homes i dones tinguin les mateixes oportunitats. És a dir, que una dona, si no vol fer-ho, no pel sol fet de ser dona, hagi de quedar relegada a fer aquesta feina i no pugui desenvolupar-se professionalment. Si vol, i té la capacitat per fer-ho. Exactament igual que un home. Clar, si ja pel sol fet de ser dona, ja la societat diu que has de fer això... la cura dels nens, la cura de les persones grans, que no pots anar a treballar perquè no tens temps, pel sol fet de ser dona, no és just.
A hores d'ara creieu que encara és així, això?
Sí, sí, sí. Sí.
Que el món social continua condicionant, sens dubte.
Sens dubte. Evidentment que hi ha homes que han fet uns passos i que s'estan dedicant en major o menor mesura a corresponsabilitzar-se de totes aquestes tasques.
Aquest és el terme que es fa servir, no? La corresponsabilitat.
Sí, exacte, els dos són responsables. El que passa és que estadísticament és una minoria aplastant. Llavors, clar, no podem particularitzar. Igual hi ha alguns que ho fan molt, igual hi ha alguns homes que potser ho fan més que la dona, però clar, estadísticament són una minoria.
De la mateixa manera que ens comentàveu, em sembla fa un moment, que aquesta corresponsabilitat molt sovint queda delimitada en el temps, sobretot quan hi ha criatures petites pel mig, i en la mesura es corresponsabilitza més en el cas de nens petits que no en el cas de persones grans.
Sí, no? sí. És a dir, l'home s'ha acostat més a la paternitat, per regla general...
que no a la bellesa.
Exacte.
I això és un fet... també estadístic, comprovable...
Indiscutible.
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 Aquest programa té tot un seguit d'eixos. Ens deia la regidora que això és un abast molt ampli, el que té com a objectiu o com a ambició, i per tant això són petits granets de sorra que s'aniran col·locant en aquest rellotge. Es començarà, però, en l'àmbit empresarial, almenys
sí.
Aquesta és una intenció?
A veure, això jo voldria destacar que és un projecte que no surt com un bolet, sinó que és un projecte que prèviament es va parlar per veure si realment els agents socials i econòmics sitgetans doncs consideraven que era interessant aquest projecte, perquè al cap i a la fi són els destinataris, sobretot aquest de les empreses. Per tant, vam anar a parlar amb la DEC, vam anar a parlar amb l'Associació de Dones Empresàries de la DEC,
sí.
Vam anar a parlar amb el Gremi d'Hostaleria, és a dir, les grans organitzacions sitgetanes o d'abast comarcal que eren les destinatàries i els nostres interlocutors.
Ara fem un encaix. L'hostaleria és d'homes o de dones?
Segons quines feines és de dones.
Segons quines feines, per exemple?
Home, doncs cuinera, cambrera de pisos, està clar. Cambrer potser ja és més d'homes, no? Tot depèn.
Tot depèn.
Sí.
Però hi ha també aquí uns àmbits molt definits cas.
Sí,
no?
Sí,
quina va ser la resposta de les empreses?
Bé, van trobar aquest projecte interessant, val a dir que hem trobat tota la col·laboració per part tant del president de l'ADE com del seu secretari, també el Gremi d'Hostaleria, per descomptat, les dones d'empresa, és a dir, que ha tingut molt bona acollida. I un cop que això ja des del punt de vista del teixit associatiu de Sitges, vam anar a parlar amb la Generalitat, perquè cal dir que això és un projecte que va, tal com he dit abans, s'ha de buscar la sintonia i la unió de totes les administracions, perquè evidentment nosaltres com a administració local les nostres competències són unes competències limitades. Per tant, hem d'anar a buscar les administracions superiors, que són les que tenen engegat tot un projecte en concret. Actuem en col·laboració en aquest projecte amb el Departament de Treball de la Generalitat i en concret amb la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, que justament amb aquest govern s'ha creat per primera vegada. És a dir, es dona molta importància a la igualtat en l'àmbit laboral. Per què? Perquè la dona, que és la que està, d'acord amb totes les estadístiques i tots els estudis, en una posició inferior, la feina és molt important per la seva autonomia personal, perquè el fet de tenir feines més precàries, de tenir uns sous inferiors, té molta repercussió en moltes facetes de la seva vida. Quan hi ha una separació, per això veiem l'augment de famílies monoparentals, de dones soles amb fills que estan arribant a uns límits doncs, realment de situació econòmica precària preocupants. És a dir, és tot una repercussions que el d'àmbit laboral té i que, per tant, considerem que és un objectiu prioritari.
Abans d'analitzar quines seran, diguem-ne, les funcions que exercirà la institució en aquest projecte i quines les funcions de les empreses que hi puguin participar, en un moment de crisi aquesta desigualtat encara és més evident?
Bé, la crisi evidentment afecta a tothom. El que passa és que si les dones, per exemple, tenen els contractes més precaris o tenen els contractes a temps parcial, bueno, doncs no sabem a qui s'acomiadarà abans, no? Però molt possiblement les dones, no? És una qüestió que s'ha d'analitzar, que hem de veure, però en qualsevol cas s'ha de treballar en aquesta línia, hi hagi crisi o no hi hagi crisi.
Quin serà el paper de l'Ajuntament, quin serà el paper de les empreses en aquest acord que s'estableix a partir d'ara?
Sí, nosaltres el que oferim a les empreses és un servei d'informació, per una banda, de com poden fer els plans d'igualtat, de què és el que se necessita, dels beneficis que comporta la realització d'aquest pla d'igualtat i totes les ajudes econòmiques que posa el govern de la Generalitat al seu abast per poder finançar la gestió i la persona que realitza el pla d'igualtat. I a banda d'això, donarem una formació a mida de cada empresa. és a dir, a petició de les pròpies empreses, veurem quines són les seves necessitats i a partir d'aquí oferim una formació perquè l'empresa pugui decidir si realment doncs, vol fer un pla d'igualtat o no. És a dir, la llei d'igualtat del 2007 obliga les empreses de més de 250 treballadors a fer plans d'igualtat, és a dir, és obligatori.
D'acord. No n'hi deuem massa a la comarca?
Aquí està. Com que nosaltres aquí no tenim grans empreses, els plans d'igualtat són optatius, però la llei diu que s'ha d'afavorir les mesures d'acció positiva. Per tant, és aquí on nosaltres incidim ajudant aquestes empreses a que, com a mínim, s'informin, vegin bé, que això no és una cosa estranya, que això comportarà uns beneficis, com s'ha demostrat, en les grans empreses que ja ho tenen. És a dir, avui en dia, moltes vegades, la gent no necessàriament vol més sou, sinó més temps. Vale? Per tant, les mesures de conciliació, les mesures que els hi permetin una millor qualitat de vida, no només laboral, sinó en la seva vida personal, són molt valorades.
O sigui que ara gairebé el que es valora més, com s'acostuma a dir en aquests darrers anys, és la capacitat de poder conciliar la vida familiar amb la vida laboral.
Sí, sí, sí. Això en les enquestes que es fan d'organitzacions pròpies empresarials, això es posa de manifest.
O sigui, per...
La gent el que vol és això, qualitat de vida.
Per comentar-ho clarament, no serveix per res un bon sou si un està penjat de la feina totes les hores del dia?
Exactament. Exactament, això quan un està, i més ara que hi ha molta rotació de personal, una empresa que li interessi tenir uns bons treballadors motivats, contents i fidels a aquella empresa, doncs han de donar mesures que siguin millors que una altra empresa.
O sigui que d'alguna manera l'Ajuntament en aquest sentit serveix de mitjancer per no haver-se d'adreçar directament a la Generalitat, l'Ajuntament serà el pont per les gestions d'aquelles empreses que vulguin posar en marxa un pla d'igualtat. Hi ha hagut en aquest sentit ja alguna empresa que s'hagi mostrat especialment predisposada?
Bueno, és que tot just comencem ara, llavors ara el que farem serà que a través de la col·laboració de l'ADEC doncs ens posarem en contacte amb les empreses, li explicarem més detalladament i per tant veurem quina és la seva resposta.
Aquest és el primer estadi de tot un projecte bastant més ampli en el qual s'inclourà també la formació, però una formació que ens comentava la regidora no té res a veure en l'estrictament formació d'àmbit laboral o d'àmbit per l'hora d'anar a buscar una feina, sinó més amb el suport psicològic, per dir-ho així.
Sí, un altre dels projectes serà ja adreçat específicament a dones, dones de diferents perfils, és a dir, per exemple, alguna dona que tingui una baixa formació per incentivar-la a que vulgui estudiar més, és a dir, es tracta d'una formació més aviat per encoratjar-la a o buscar feina diferent o bé a que faci uns estudis més elevats de lo que ella tenia, o per exemple dones que han deixat el mercat laboral i no es veuen en cor de reincorporar-se de nou. És a dir, és una feina més, tal com diem ara, per empoderar la dona, perquè la dona tingui forces per millorar la seva posició davant del mercat laboral.
Hi ha a vegades algun cert problema d'autoestima?
Sí, clar.
Relacionat amb la vida laboral o amb el que pot haver passat en l'àmbit laboral?
Sí, clar. De lo que es tracta és de ajudar les dones a que vegin que elles poden, que elles tenen les capacitats suficients i que elles poden accedir a una feina millor o millors condicions.
És a dir, que a vegades pot haver més d'una dona i més de dues que entengui que un cop superat, per dir-ho així, els anys de la vida familiar, ja no tenen oportunitats o no tindran oportunitats laborals?
Sí.
És a dir, que més enllà de l'edat, el fet d'haver-se separat del món de treball, més d'una pensa que no permetrà que hi pugui tornar a accedir?
Francament, és difícil.
És difícil.
És difícil, és difícil, perquè el món va molt ràpid, estem en una situació en la qual les capacitats que es requereixen en el món laboral contínuament estan canviant i, per tant, un necessita reciclar-se contínuament, formar-se contínuament, formació continuada, tant homes com dones. Clar, si un s'està apartat del tren, per dir-ho així, bé, després s'ha de córrer més per pujar de nou.
És el mateix problema o un problema compartit entre dones que puguin fer anys que viuen ja en la nostra realitat o dones nouvingudes d'altres cultures, d'altres països?
Sí, evidentment aquest és un problema que el tenen com a dones, tant unes com les altres. El que passa és que en el cas de les nouvingudes, doncs clar, tenen altres problemes.
Problemes afegits, això.
No? Altres problemes afegits.
Diguem-ne, el prioritari és molt probablement per elles que aquest directament, no?
Sí, sí, sí.
De tota manera, ens comentàveu que aquests cursos de formació o d'autoajuda, si es pot dir d'aquesta forma, no només estaran centrats en l'àmbit de la dona, sinó que la regidoria també té intenció que els homes hi puguin participar d'aquests cursos.
Bueno, a veure, nosaltres el que volem fer és una altra pota d'aquest projecte, per tant serien tres potes, la tercera pota va adreçada exclusivament als homes. Per què? Doncs justament perquè considerem que un dels obstacles bastant importants perquè la dona no pugui accedir al món laboral, mantenir-se i progressar en el món laboral, és que les dones estan fent dobles i triples jornades. És a dir, s'estan dedicant moltes a l'àmbit seu professional, laboral, tenen cura de la família, siguin nens, siguin de persones grans, siguin les tasques domèstiques, és a dir, la dona s'ha incorporat al món laboral, però no ha deixat l'àmbit domèstic. L'home continua en el seu àmbit laboral, però no s'ha incorporat en la mateixa mesura a l'àmbit domèstic, que és el que passa, que les dones estan sobrecarregades, amb uns problemes greus de 30 a 45 anys, d'estrès, de salut, de no dormir, de sobrecàrrega, per tant, els està afectant ja a la seva salut, i els homes bueno, pues no s'estan incorporant en la mateixa mesura. Per tant, aquest projecte va adreçat, és un projecte de sensibilització als homes perquè s'incorporin també a les tasques de cura. No només en benefici d'una igualtat amb la parella, perquè, a veure, col·loquialment sabem i hem escoltat conversa segur que un dels problemes entre la parella també és qui fa les tasques. Siguem realistes. Llavors, a veure, una major igualtat, una major corresponsabilitat dels dos membres de la parella, això fa bueno, que la convivència sigui més harmoniosa. I després, no oblidem que en el cas dels homes no només tenen l'obligació, per exemple, de la cura dels fills, és que també tenen el dret d'exercir la seva paternitat i d'acostar-se al fill. Per tant, no s'ha de veure com una cosa negativa, sinó al contrari, s'ha de veure com una cosa positiva per ells mateixos i per la parella amb la qual conviuen i amb la qual estimen, en principi.
No és per fer cap pregunta tendenciosa, però algú us pot formular una reflexió sobre qui és la institució per ficar-se en un àmbit privat com és una relació personal de parella?
Bé, llavors no podríem ficar-nos quan la pega o no podríem ficar-nos en res. I jo crec que aquesta concepció de que és una cosa privada ja ha passat a la història.
Us ho plantegem d'una forma molt fàcil i tampoc sorneguera. Però com es convenç a un home que no vol posar rentadores que la pugui posar?
És un canvi cultural.
És un canvi cultural.
És un canvi cultural. És un canvi, evidentment, que triga un temps. Està clar. Però no es tracta de que no vulgui posar rentadores i obligar-lo a posar-la. Es tracta de que entre la parella han d'arribar a un acord. Potser no vol ficar rentadores, però potser vol anar a comprar. És a dir, és un acord entre els dos. És el que se li diu ara un nou contracte social entre l'home i la dona. Nosaltres com a
dit així fa una mica
poder polític... No, però és així.
Un nou contracte social entre l'home i la dona.
Sí, es va produir un contracte social entre els treballadors i els empresaris en un moment donat.
D'acord, voleu dir que de la mateixa manera que hi ha un contracte matrimonial,
per exemple,
si es vol dir d'aquesta forma, dins la convivència hi ha d'haver un contracte de compromisos entre els dos?
Sí, sí, sí.
És més fàcil, suposo, però, posar una rentadora que cuidar a una persona gran.
Està clar.
Està clar.
Està clar. Està clar. És el que deia, no, nosaltres com a institució, evidentment, no ens anirem a ficar qui fiqui a la rentadora o qui cuina. El que sí considerem és que la nostra obligació, i en concret de la meva regidoria per la igualtat de gènere, és fer accions per acostar-nos a aquest canvi cultural. No només en benefici de les dones, sinó també en benefici dels homes. Per tant, és un canvi que costa, lògicament, però considero que és la nostra obligació posar aquest pas i donar uns petits passos en aquest canvi que a part ens porta a la societat.
Hi ha uns certs protocols o eines, per dir-ho així, als quals es puguin agafar doncs, els organitzadors d'aquests cursos de formació? És a dir, hi ha uns certs protocols per... No diré que canviar tendències, sinó per fer entendre que...
A veure, hi ha tots uns especialistes en temes de gènere i no oblidem que també hi ha justament ajuntaments que estan treballant exclusivament per homes, amb homes en aquest tema. Hi ha grups d'homes en l'actualitat que estan treballant aquest canvi de valors dels propis homes. Són minoritaris, però cada cop existeixen més. Per exemple, a Madrid hi ha un institut de la condició masculina, que se li diu, que porta 20 anys treballant el tema de la masculinitat, aquests nous valors de la masculinitat. El que passa és que tot això no surt, no se divulga, no surten els mitjans de comunicació, però existeixen. Què és el que passa? Que nosaltres portem molt endarreriment. És a dir, fa 30, fa 40 anys, no oblidem, les dones no podrien obrir un compte corrent sense el permís de l'home. Això té molt pes encara en la nostra societat. A nivell històric, no han passat tant temps per tenir aquest canvi i aquesta revolució cultural. No oblidem, tu consulta els llibres que s'estudiaven a l'escola o que els hi donaven a les nostres mares o àvies, i el manual d'urbanitat i el manual de lo que ha de ser una bona dona, que ha d'estar ben guapa quan arribi el marit i fer-li el menjar, a veure, i això fa molt poc temps. Encara estan vivint dones que han viscut això i que han sigut educades amb això, i homes també. Per tant, és lògic que això trigui.
I les generacions joves comparteixen encara bona part d'aquest model?
Les generacions joves, hi ha coses que les tenen totalment assumides, és a dir, que ja que poden treballar els dos, però malauradament hi ha un perill. Sobretot les dones joves es pensen que han aconseguit la igualtat, es pensen que ja no cal fer res perquè tots som iguals, i després resulta que estan compartint els mateixos estereotips d'abans. És a dir, jo he treballat amb regidores que a la vegada estan en instituts, professores d'instituts,
sí.
No fa massa, la
setmana
passada.
És a dir, que comparteixen la responsabilitat política amb la feina.
Efectivament, i és absolutament esgarrifós. És a dir, el concepte de que constantment el noi l'està trucant al mòbil per controlar-la on està, això ho consideren que és un símptoma de que les estima. Encara estem així. O que els hi diu com han d'anar vestides. Això encara està passant. Bé, evolucionem molt lentament.
No,
certament.
Però aquesta reflexió és prou interessant en el sentit que aquí no hi ha valors culturals. És a dir, una persona...
Sí que hi ha valors culturals.
Però em refereixo a una persona amb carrera, una persona, diguem-ne, que capaç ja de, diguem-ne, de raonar en un àmbit, diguem-ne, elevat i que té una formació que permet també que faci una carrera política i a la vegada, diguem-ne, admet...
No és que admeti, ella ho veu. És a dir, aquesta conversa
sí.
Era una conversa que va sentir de dos adolescents de l'institut.
Entesos,
vale?
D'acord.
I ella ho posava com a exemple.
Perfecte.
De que les coses estan canviant molt lentament.
Perfecte, així tenim un malentès en aquest aspecte.
Exacte.
És a dir, dos adolescents que
Exacte.
Funcionaven
clar.
Amb uns paràmetres com si fossin de fa 50 anys enrere.
Efectivament, però clar, això té una explicació. Mirem les sèries de televisió, mirem els anuncis, mirem els programes. Què és el que consumeixen els adolescents? La tele, internet, què és el que està bé? Quins valors estem veient en aquestes sèries de televisió, en tots aquests culebrons?
Però aquestes
sèries
no...
Quin paper té la dona allà?
D'acord, però no les fan precisament persones de fa 50 anys enrere, sinó que...
Aquí està. Doncs és el que estic dient, que és que estem mantenint els mateixos estereotips i els mateixos valors. I això té unes conseqüències a nivell de relació home-dona... que evidentment que, bueno, ja parlarem quan toqui el 25 de novembre, però això el que fa és incentivar la violència de gènere. Està claríssim.
Així?
Sí, per descomptat. Per descomptat. Tota relació, l'origen de la violència de gènere és la desigualtat. Si l'home es pensa que pot controlar la noia, sigui dient-li el que ha de portar de vestit, sigui on està i missatges al mòbil contínuament... Una altra cosa, les noies regal quan estudien, o jo que sé, qualsevol cosa, una operació de cirurgia estètica. Això passa als instituts. Això no és la moto d'abans, no és qualsevol cosa, no, no. És la cirurgia estètica, és el cos. És el cos com a mercaderia. Bé, bueno, plantegem-nos seriosament cap a on anem, no?
D'acord, però la mare d'aquesta noia també és una mare que té 30, 35 anys o 40.
Efectivament, i el pare.
I el pare.
Això, en fi, són els valors que tenim aquí. Aquí està el tema, no?
Deu haver de tot, suposo, no?
Sí, evidentment que no crec que tothom ho faci, això, de pagar-los operacions d'estètica, perquè, entre altres coses, són bastant cares. Però vull dir que, com a exemple, que sembla ser que no és un cas ni dos, que això està proliferant. No?
I que això respon, enteneu, a una forma de desenvolupar-se en societat?
Clar, però és que jo crec que és molt greu, no?, el tema de, bueno, quins programes fan per la tele, no?, que si l'operació en triunfo, que si ha de ser guapa, que si la model, i no hi ha res més. On estan els valors més enllà d'això, no?, de vàlua personal?
Això gairebé anava a dir, va més enllà de l'àmbit de la regidoria.
Però bueno, diguem bueno, aquesta tot això és igualtat entre homes i dones, eh? Tot això és igualtat, perquè l'home no està tan pressionat respecte al cos, no està tan pressionat.
Vol dir?
Com la dona no. També ho està, cada cop ho està més, efectivament, però com la dona no. La dona continua sent molt més pressionada a ser jove, a ser guapa, totes les cremes, tots els productes de bellesa, és la pressió constant d'un model de dona. Sobretot ha de ser jove i ha de ser guapa. I ha de ser bona mare, bona professional, bona esposa, i ha de ser perfecta, a totes les hores. Clar, la pressió és brutal, eh?
Això continua sent així?
Sí, això continua sent així.
Es deu haver pensat una mica. Ai, sospirais.
Bueno, tot depèn de com se miri.
De com se miri. No, us ho preguntant, per això, es deu haver pensat una mica, però enteneu que encara hi ha molts moments o molts, diguem-ne, ítems que defineixen que la societat actual encara es mou en uns valors que no.
Hem avançat perquè hi ha cada cop més dones que tenen consciència d'aquesta situació i posen eines per evitar-ho.
D'acord,
no?
Us ho pregunto perquè tenim aquella sensació, es pot haver avançat, en el fons, en la llei, en la igualtat en el treball o en la igualtat d'oportunitats, i en canvi el que ens acabàveu de comentar va bastant més enllà d'allò que està escrit en el paper, que una persona cregui que la vigilen o que és bo vigilar o que no sé què, això ja respon a uns altres paràmetres que són de més difícil control, per dir-ho així.
Efectivament, i per què són de difícil control? Perquè intervenen moltes instàncies, és a dir, en el moment en què pràcticament intervé tota la societat, és molt difícil de... Clar que hi ha... Ara, per exemple, nosaltres ja des de fa anys estem adherits com a ajuntament a l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. Això és el que posa de manifest, no? Ara, durant els propers mesos, farem accions, com fem cada any, en relació a tots aquests temes. I un justament dels temes serà el tema de l'estètica. Però, clar, són petits passos. És tot un gegant tan gran que bueno, tu... pots fer petits passos, no? Sí, hi ha molts ajuntaments adherits, l'Institut Català de les Dones envia denúncies, però clar, és un gegant tan gran que bé, que aquí hi ha una implicació molt més gran de tota la societat. Són rentables aquests programes i, bueno, i són empreses privades i són rentables i ja està. Bueno,
voleu dir que això és una inversió a llarg termini, eh?
Evidentment.
A molt llarg termini.
Evidentment.
És a dir, que els resultats immediats no hi són, però la necessitat d'establir polítiques a l'entorn d'aquesta qüestió sí que hi han de ser.
Evidentment, perquè si no anirien cap enrere encara. I el que sí que s'avança és en la consciència de les pròpies dones, per tenir eines per poder lluitar contra això o que els hi donguin suport en la seva vida quotidiana. O sigui, de fet, de lo que es tracta és de millorar la qualitat de vida de les dones, tenint en compte que la situació actual és la que és. És a dir, hem d'actuar en un canvi cultural a mig i llarg termini, però també hem d'actuar a curt termini per la millora de la qualitat de vida de les dones, aquí i ara.
El programa no ha fet més que començar, aquest programa per la igualtat entre homes i dones al treball. Empreses interessades, on s'han d'adreçar?
A la regidoria per la igualtat de gènere.
Així de simple?
Així de simple.
I per tots aquells que vulguin, per tant, informació, documentació, a l'entorn de quins són els passos que s'han de fer,
sí.
I com s'assenyalava fa un momentet, la llei obliga les empreses més grans de 250 treballadors a tenir un programa per la igualtat i un agent per la igualtat, però totes aquelles que no arribin a 250 treballadors, que en el cas de la comarca són una bona majoria, d'alguna manera la llei també proposa o suggereix la posada en pràctica d'un programa d'aquest tipus per, en el fons, millorar el que és la, no només la capacitat de l'empresa, sinó també les relacions entre els seus treballadors, entre els treballadors i la pròpia empresa, i la qualitat de vida en general de totes aquelles persones.
Sí, la productivitat, perquè una de les coses que s'estan demostrant és que mesures augmenten la productivitat de l'empresa, és més competitiva.
Si un viu més feliç, treballa més bé.
Això mateix.
Segurament, no?
Això
5
mateix.
Minuts i seran les 11. Mercè Espada, gràcies per estar aquí amb nosaltres. En continuarem parlant en el futur.
Ràdio Maricel, a cel obert.